Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Menorca. Excel Camarasa.
Bon dia, Menorca. Nova sanció del Consorci de Disciplina Urbanística. En aquest cas, s'obliga a restituir els terrenys al propietari d'una finca per haver construït una pista de motocross. També per haver derruït 500 metres de paret seca, entre d'altres infraccions. El promotor, però, nega els fets. Avui de matí hem visitat els terrenys. Tot d'una, en donem més detalls.
Edició Menorca. Excel Camarasa. Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben, i tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioche i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IV3 Ràdio. Tèntol.
El Consorci de Disciplina Urbanística ordena la restitució dels terrenys privats on s'havia construït una pista il·legal de motocross. El GOP va denunciar els fets fa quasi ja 2 anys i ara ja hi ha resolució. El veí de Vinichica ha de tornar la zona afectada al seu estat original. Això implica la reconstrucció de 0,5 quilòmetre de paret seca, l'esbocament dels fonaments d'una nova edificació i també el moviment de terres de més de 10.000 metres quadrats que correspondria aquesta pista de cross. Miquel Camps és el coordinador territorial del GOP.
Ja s'ha fet el procés de veure si això es podia legalitzar, si es podien donar llicència per això. Això no es pot legalitzar i, per tant, la conclusió és que el promotor té que restituir les coses en el seu estat original, demolir aquelles coses que hagi fet sense llicència i, per tant, que els terrenys tornin a quedar més o menys com estava.
La restitució també inclou 2 coves, una de les quals catalogada.
Una de les coves sabem que està catalogada de patrimoni. Per tant, això suposant que durà també un procés llarg perquè hi haurà que estudiar per part d'arqueòlegs els materials que s'hagin pogut treure d'aquesta cova, que sabeu que són coves que es van buidar i s'han transformat en altres usos, i restituir això tampoc deu ser gens fàcil des del punt de vista arqueològic, si això acaba transformant, no?
La propietat de la finca nega, però, aquestes acusacions i assegura que recorrerà la decisió del Consorci de Disciplina Rústic. Hi hem pogut accedir, i el cert és que avui hi havia tota la paret seca construïda i la zona de la pista de cross amb males herbes i animals. La decisió del Consorci comporta també una sanció econòmica, no n'ha transcendit, però, l'import total. De les actuacions detectades pel GOP, queda sense resoldre la creació d'un enorme jardí de gespa de més de 20.000 metres quadrats que implica un desmesurat consum d'aigua, denuncien els ecologistes. S'ha traslladat el cas a Recursos Hídrics perquè intervingui. I l'Armada Espanyola ha detonat avui de matí un projectil de la Guerra Civil localitzat a la platja de Calablanca. L'artefacte ha estat desactivat a les 12 del migdia per la unitat de busseig de l'Armada Espanyola que l'ha fet explosionar dins l'aigua, a pocs metres de la vorera on s'ha pogut veure i sentir aquesta explosió. Ara la situació a Calablanca ja és de normalitat, ja es pot accedir a la platja que estava, recordem, tancada des de dilluns que vespre, quan es va localitzar l'artefacte per part d'un bussejador aficionat. Es tracta d'una bomba de morter de 81 mil·límetres. L'operació ha durat aproximadament 1 hora i ha estat executada per la unitat de busseig de mesures contra mines de l'Armada Espanyola que s'ha desplaçat des de la seva base a Cartagena. Sobre l'origen de l'artefacte es creu que podria ser de la Guerra Civil. Marc Pellicer és historiador.
Dubte que sigui de bombardejos de la Guerra Civil, perquè els bombardejos principalment se van centrar en zones urbanes o militars. Jo entenc, com ve passant sovint, que aquest projectil deu ser de les bateries de Son Oliveret. Allà hi havia unes bateries artilleres i constantment feien, com es diu, pràctiques de tir, i en ocasions alguns projectils no van explotar.
Els bussejadors s'han sorprès que la bomba estigués completament desenterrada i que no s'hagi localitzat fins ara a una platja tan concorreguda com és la de Cala Blanca. El que sembla evident és que la bomba tenia càrrega i que, per tant, era un vertader perill per als usuaris de la platja.
L'actualitat de Menorca a IB3 Ràdio.
I avui matí ha rebut l'alta l'home de 51 anys que hi va patir un accident laboral al polígon de l'O. Els fets van ocórrer al matí a l'avinguda Can Bert. Un operari es trobava dins la cabina d'un camió quan va alertar que un altre camió amb una cambra frigorífica sortia de la nau i estava a punt de xocar amb ell. En sortir del vehicle per intentar advertir-li-ho, la cambra frigorífica de l'altre camió el va esclafar contra la seva pròpia porta. Segons fonts policials, l'home hauria caigut en terra i hauria quedat paralitzat, però sense arribar a perdre la consciència. Ràpidament es va desplaçar fins al lloc dels fets una ambulància de suport avançat i l'home va ser traslladat a l'Hospital Mateu Urfila, on avui de matí ha rebut l'alta. El Ministeri de Transports adverteix que la millora de les freqüències en els vols a Madrid encara no està tancada. Sosté que la decisió no està presa i que, en qualsevol cas, primer cal veure quina és la disponibilitat d'avions de les companyies aèries i avaluar-ne la viabilitat econòmica. D'aquesta manera, refreda, podem dir, l'anunci fet ahir al Parlament per la presidenta del Govern, Marga Provenç, que va donar per fet que hi haurà una tercera freqüència diària.
Una tercera freqüència imprescindible davant els alts nivells d'ocupació de la ruta i que ara suposarà un augment d'aquesta capacitat de ruta del 30%.
La mesura forma part de l'esborrany de l'ordre ministerial que regula l'OSP. En cas que s'acabi concretant, s'aplicaria en el pròxim contracte que ha d'entrar en vigor el 1 de novembre del 2026. I en plana municipal, l'Ajuntament d'Es Migjorn gestionarà l'any que ve 4,3 milions d'euros, un pressupost que es redueix a la meitat en comparació amb el d'enguany. El descens es deu principalment als menors ingressos procedents d'altres administracions que aquest any s'havien disparat de manera excepcional. D'aquesta manera, el consistori podem dir que recupera els nivells pressupostaris d'anys anteriors. Com a conseqüència, les inversions es redueixen també de forma notable, passant dels 5 milions al 500.000 d'euros. La despesa més important és la de personal, que s'emporta el 38% de tot el pressupost. S'incrementa més un 3,7% per la contractació de 2 treballadors socials i un policia. En el capítol d'ingressos, la taxa de recollida de FEMS augmenta un 10%. També s'actualitzen les d'aigua i clavegram, ocupació de via pública, la del centre de dia i la taxa per activitats culturals i educatives. L'Ajuntament no té cap deute, la qual cosa garanteix la seva solvència econòmica.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
La crisi de l'habitatge continua passant factura a moltes persones. És el cas d'una família de Moc que aquest divendres afronta una ordre de desnonament. El propietari del pis no vol renovar el contracte de lloguer d'un home de 87 anys que viu amb la seva filla, que té una discapacitat física, i n'Assunción, és la germana que els cuida. Fa un any que cerquen una alternativa, però amb els preus actuals no troben res. Viuen en un cinquè pis i necessiten fins a 5 cadires de rodes diferents per poder-se moure.
Yo me quiero ir, soy la primera que me interesa. Lo he dicho siempre. Ya le digo, para bajar por el ascensor, una silla. Para entrar al cuarto de baño, otra silla. La de la bañera, la suya. La eléctrica, que no puede subir escalones, y yo la subo y la bajo a peso. O sea que no es que estemos precisamente viviendo de maravilla, pero dices, no queda otra, te aguantas. Pero ahora ya perder lo poquito que tengamos, si nos sacan, eso ya no tiene nombre.
Els serveis socials n'estan al corrent, però de moment els diuen que no hi ha cap alternativa.
El consciente dicen que no tienen nada para alquilar, porque o ya está dado, o no tienen nada ahora que para alquilar y no se puede hacer nada. Es que no hay nada. Y si hay algo, piden unos precios que son abusivos.
Els veïns es mostren contrariats amb aquesta situació. Divendres hi ha previst el llançament i diverses entitats ja han fet una crida ciutadana per concentrar-se davant l'immoble i mirar d'impedir aquest desnonament.
L'actualitat insular a IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Són les 2:40, és moment per a la informació esportiva perquè ja és jornada intersetmanal. Miquel Cardona, bon dia.
Bon dia, Excel. Així és, el calendari no dona treva i l'Estia Menorca té a nit una nova prova de foc. La 12a jornada proposa la visita de l'Estudiantes, un dels inqüestionables candidats a l'ascens. Per part seva, l'equip de Javi Zamora cerca la fórmula per trobar la victòria malgrat els problemes físics que arrossega la plantilla. De fet, l'equip ha mostrat un perfil competitiu, tot i que el tècnic madrileny té ara mateix només 7 jugadors en perfectes condicions de les 14 fitxes que té l'equip. Adam Sola n'és un dels jugadors sants.
Es cierto que tenemos algunos problemas físicos que nos están impidiendo estar con el equipo completo y al 100%. Pero bueno, creo que nos viene bien por otra parte también tener este partido entre semana. Al final venimos de una derrota y cuanto antes tengamos la oportunidad de coger de nuevo buenas sensaciones, yo creo que mejor para nosotros. Son ese tipo de equipos que si te desconectas 5 minutos, igual ya no tienes opciones. Así que creo que eso, que lo más importante es estar concentrados, poner atención a los detalles, estar los 40 minutos a tope y así tendremos opciones de ganar y más jugando aquí en casa.
Si l'Estia necessita guanyar per assolir el primer objectiu, que és la permanència, l'Estudiantes arrossega l'urgència històrica de tornar a la CB. Són ja 5 temporades que du l'equip madrileny a la segona categoria nacional, una quantitat excessiva per un històric del bàsquet espanyol. Ho sap prou bé Adam Sola. L'escorta madrileny és un producte clàssic del Ramiro de Maeztu, que s'enfrontarà per primera vegada al seu equip de tota la vida, del que va ser fins i tot el capità la temporada passada.
Va ser la primera vez en mi vida que juegue contra l'Estudiantes. Entonces va a ser especial, va a ser bonito, va a ser raro también. Sí, está siendo un periodo muy largo, la verdad. Creo que hay muchísimos factores que se juntan, también ha influido la mala suerte, pero bueno, yo estoy seguro de que más pronto que tarde van a volver a ACB.
De moment, a l'Estudiantes no li queda altre que passar per Vintaufa, un rival de luxe per una victòria que l'Èssia també necessita amb certa urgència. El partit es juga a partir de les 8:30.
I n'estarem ben pendents aquí a IB3 Ràdio. Gràcies a Miquel Cardona. Tram final, com sempre, per a la cultura. Jo som el pastor més gros i vivim per entre ses murtes on ses faldes cobertes curtes i els mostatges plens d'arròs. I és que diuen que Menorca li va posar el nom en honor a la reina Isabel II l'any 1860. Estem parlant del Torró de la Reina, un dolç tradicional del Nadal menorquí que avui es reivindica com a patrimoni insular. Clara Elordui.
Sucre, ametlla, vermell d'ou, un poc de clova de llimona, ingredients ben humils per a un dolç de nom grandiloquent que Menorca fa Nadal, el Torró de la Reina. Escoltam a Pau Cintes, cuiner.
De reivindicar això, que la gent segueixi fent aquests postres a casa seva, per això nosaltres també hem presentat les receptes a tot el públic.
Perquè prendre receptes antigues també és conservar la història. Amb aquesta voluntat, el Museu Municipal de Can Saura, Ciutadella, s'ha convertit per un dia en un obrador dels dolços i begudes que durant segles han omplert les taules dels menorquins per Nadal. Albert Marquès ha estat un dels mestres d'aquest taller.
Amb els nous productes que tenim, doncs, ens faciliten a tenir millors resultats i també ens ajuden a fer-ho amb menys temps i que se pugui conservar més, també.
La convocatòria ha estat un èxit de públic que de ben segur aquestes festes brindaran amb el tradicional calent i amb amargos fets a casa.
Primer nivell, surt una serp, pitjant triangle l'esquivada bé. Cauen blocs de colors, si puc fer línies pots sortiré.
I acabem amb música amb Leon Manso. Aquest dissabte presenta en directe el seu darrer disc que porta per títol Monstre Final, que és també el títol d'aquesta cançó, la darrera d'aquest quart treball. El concert serà al Casino 17 de gener de Ciutadella i les entrades, atenció, estan ja pràcticament exaurides. Al ritme de Leo Manso arribem pràcticament a les 2:45 del migdia. Això és tot per ara, l'actualitat. Recordin, continua aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio.